Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Amb la inflació actual i amb la situació de guerra que hi ha a Ucraïna, l'augment generalitzat de preus, n'hi ha un que no ha parat de pujar. Ha tingut alguns moments en què semblava que frenava una mica la velocitat a la qual creixia, però que no ha parat de créixer. Em refereixo al preu de la benzina. El preu de la benzina i el preu del dièsel, que va creixent, i de fet està creixent molt més ràpid que no creix, per exemple, el preu del petroli, que també es va encarint, però no a la velocitat que ho està fent els carburants quan ens toca anar a la benzinera. De fet, de mitjana, després entrarem ara en el detall, i segurament en algun punt encara no, però de mitjana, tant el gasoil com el dièsel ronden els 2 euros o una mica més de 2 euros a la majoria de benzineres del país. Avui en volíem parlar perquè tot just abans d'ahir, des de la Confederació Espanyola d'Estacions de Servei, es llançava una alerta, que és que veient la situació actual no es descartava que el gasoil i la benzina, abans d'acabar aquest estiu, arribessin als 3 euros. 3 euros al litre. A aquesta hora ens acompanya l'Albert Campabadal, que és el president de l'Associació d'Empresaris d'Estacions de Servei de Barcelona i de Tarragona. Senyor Campabadal, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Vostè descarta un escenari on aquest mes d'agost, per exemple, el gasoil i la benzina arribessin als 3 euros?
Sí, jo el descarto i, a més, crec que avui, aquest matí, tenim bones notícies, però tenim bones notícies que han canviat en menys de 24 hores.
Home,
24 hores. Sí, sí.
A veure, quina és la bona notícia, va?
A veure, miri, pensi una cosa. Per exemple, el 13 de juny,
sí,
i amb el barril de petroli Brent a $122.4 el barril. Ahir a la tarda, a $113.8 el barril. O sigui, que havia baixat en un mes quasi $10 al barril.
Sí.
I avui, aquest matí, el tenim a $102.7 al barril. Això és una molt bona notícia. Vol dir que del juny, del 13 de juny, són dades que he agafat per poder fer l'entrevista avui.
Sí.
Avui ha baixat $22 al barril. Per tant, això és una bona notícia. S'ha traduït també, per exemple, d'ahir avui amb una rebaixa de 3 cèntims per litre al preu Platts, tant amb gasolina com amb gasoil. El preu Platts és un preu internacional del combustible.
Uh-huh.
O sigui que la tendència és a baixar. I les gasolines i els combustibles estan baixant. O sigui que aquesta setmana la gent veurà que el combustible està baixant. Hi ha una mala notícia, i és que nosaltres, Espanya i Europa, comprem el petroli en dòlars.
Sí, eh?
El preu internacional del petroli sempre és en dòlars. I l'economia europea, que això suposo que el senyor Josep Lladós, després, que és economista i que parla després de mi, els hi podrà explicar millor que jo,
sí,
però l'economia europea està amb molta inflació, no va a lo bé que tindria que anar ni molt menys, i aleshores l'euro s'està afeblint, no? L'euro s'està afeblint, i si fa, per exemple, un any teníem que un euro valia $1.22, ara pràcticament estem en paritat. O sigui que l'euro i el dòlar valen el mateix.
Sí, comprar el petroli en dòlars ens està penalitzant perquè ens surt més cara el canvi, per entendre's, i per tant s'encaria.
Exactament. Necessitem més euros per comprar un dòlar del que necessitàvem fa un temps. Això es fa que ens pugi el preu del combustible. O sigui que per un cantó, ara, avui, ens està baixant el preu del barril, però el canvi de moneda, per mor de que l'economia europea està patint molt, no ens ajuda ni molt menys.
El problema és, senyor Capabadal, és que fa molt temps ja vam aprendre que quan el preu del petroli puja, o puja ràpid, el preu de la benzina puja ràpid. Ara vostè em deia que ha baixat aquests $20, vull dir que està molt bé, però això tampoc vol dir que el preu de la benzina ara hagi de baixar molt ràpid.
Hauria de baixar. Estem baixant, eh? O sigui, per exemple, les benzineres estem baixant perquè, a més, el públic és molt sensible. Cada vegada és més sensible el públic al preu del combustible, eh? I en seguida mira quina benzinera pot comprar o no. Amb la qual cosa els empresaris d'estacions de servei avui, aquest matí, ens trobem amb gasolina comprada cara, que haurem de vendre pues, segurament perdent diners perquè no toca més remei. També li haig de dir que quan puja el preu del combustible pues, també gaudim de que l'hem comprat més barat, o sigui que una cosa va per...
Una cosa que va anant per l'altra.
Sí, una cosa... Però, evidentment, sempre la tentació és a repercutir més el preu amb la pujada que amb la baixada, però, escolti'm, el mercat és un mercat molt dinàmic i no pots entretindre amb repercutir les baixades perquè, si no, perds clientela i al final el que passa és que deixes de vendre combustible. No?
Qui està guanyant molts quartos amb la benzina darrerament? Són vostès a les benzineres o qui és qui està fent el negoci ara?
Miri, nosaltres, per exemple, hi ha un sector que... hi ha el sector de les companyies, que llavors ells, pues, les grans companyies, que ells pues, moltes vegades tenen pors, refinen i venen, i llavors tenen una autonomia més gran que la que tenim els petits, diguéssim, empresaris. No? Nosaltres hem de comprar cada dia combustible, no? I aleshores, quan comprem el preu que ens marquen, aquí hi afegim un marge, perquè és el que necessitem per cobrir despeses i tindre un petit benefici, i és el preu que ens dona de venda al públic. Aleshores, a nosaltres, el fet de que estigui molt barat o molt cara no ens repercuteix, perquè normalment sempre el negoci de la benzinera és el negoci de tants cèntims per litre que pugui quedar, no? Indiferent del preu. O sigui, no guanyem més o menys. Qui guanya pel preu és Hisenda, que quan més car és el combustible, més puja l'IVA i més diners. Bueno, a més, Hisenda ho està reconeixent, que no, mai a la vida havien recaudat tants diners pel combustible com ara. El 50% del preu és impostos, no? Aleshores, quan més car és el combustible, més recauden, no? Però això, aquest negoci de la gasolina està cara, fem molt negoci, el fa Hisenda, no pas els empresaris d'estacions de servei.
L'altre dia no recordo a on llegia que el que popularment se'n diu les benzineres low cost estan veient incrementat d'una manera molt clara la quantitat de clients que tenen, no? Perquè la gent està buscant realment benzineres on ofereixin uns preus més baixos. Això vostès constaten que és així? És a dir, els consumidors estem aprenent a buscar quines són les benzineres que ofereixen millor preu?
Sí, bueno, més que aprendre a buscar les benzineres que estan a millor preu, és que a vegades el consumidor no té més remei que mirar a veure on té que repostar. Normalment, si vostès agafen en el mercat, hi ha diverses apps que et diuen, per exemple, doncs el preu que tens del combustible en un radi de 5 quilòmetres. No?
Sí.
I llavors, abans de l'entrevista avui, també doncs, he fet aquest exercici. No? Doncs amb gasoil i gasolina, per exemple, jo ara estic aquí al centre de Barcelona, doncs podem trobar diferències d'entre 30 i quasi 40 cèntims de diferència amb el preu de combustible entre una benzinera i una altra, no? O sigui que, aleshores, amb un dipòsit gran, doncs aquesta diferència de preu és...
Entre 30 i 40 cèntims són molts cèntims.
Sí, sobretot 30 cèntims, eh? O sigui, la mitja són 30 cèntims. Quan hi ha una diferència allà de 40 cèntims és allò que a algú se li ha ido la olla, no?
I ara vostè que s'hi dedica li preguntaré, la benzina és igual de bona?
A veure, els dipòsits on totes les companyies i tots traiem el combustible són dipòsits compartits. O sigui, en el moll de Barcelona hi ha tres companyies de dipòsits. on els operadors petrolífers, els majoristes, allà depositen el seu combustible. Però no és un combustible que cada operador tingui el seu dipòsit. O sigui que els operadors lloguen una certa capacitat de dipòsit i el combustible que compren entra en aquell dipòsit que es comparteix amb 10, 12, 15 operadors més. Amb la qual, i si vostès, si un periodista fes l'exercici d'anar a una terminal de càrrega de cisternes,
sí,
veuria que els camions de càrrega de combustible que després van a les benzineres, siguin de la companyia que siguin, estan un darrere de l'altre. Vol dir que tots estan carregant del mateix líquid, de la mateixa aixeta, no?
I aleshores, d'on ve el mite, diguem-ne, que la benzina de les low cost és de més baixa qualitat o que embruta més el motor, totes aquestes coses, diguem-ne, que es diuen, d'on ha sortit?
Això, escolti'm, a veure, el que sí que s'ha de procurar és tindre els dipòsits nets, que si arriba una cisterna que pugui portar porqueria, doncs aquella porqueria doncs de tant en tant es retiri, però això, aquell dia, si carreguen porqueria, la carreguen totes, que no és així, perquè el combustible... Vostè pensi una cosa, ara imaginem-se que vostè i jo comprem combustible per depositar-lo en el dipòsit, o sigui, comprem un vaixell de combustible
sí,
i vés a Barcelona i allà descarrega. La companyia que gestiona els dipòsits de combustible no ens deixarà descarregar aquell combustible sense fer un anàlisi exhaustiu de la qualitat d'aquell combustible. Per què? Perquè aquell combustible que vostè i jo descarregarem allà després es barrejarà amb el combustible que altres operadors han comprat i han descarregat allà. Vol dir que el nostre combustible quedarà barrejat amb altre combustible. Nosaltres no podem comprar un combustible dolent pensant que després es barrejarà amb combustible bo, perquè això s'aniria en detriment de la gent que funciona bé, no?
Uh-huh.
O sigui que no és com quan arribes al banc, si et dones diners per ingressar, miren que no hi hagin bitllets falsos, perquè després aquell bitllet que tu dones, si no és bo, pot acabar en mans d'una altra persona.
Doncs mira, em sembla una explicació molt interessant, i més si és veritat que la gent cada vegada estem buscant més amb les diverses aplicacions que hi ha on buscar la benzina que es pugui ofertar a un preu més interessant per treure també mites en aquest sentit. Una darrera qüestió, quan es va posar en marxa la bonificació dels 20 cèntims, hi va haver-hi molta preocupació entre els qui teniu estacions de servei per si es podria aplicar aquesta bonificació d'una manera en què no us col·lapsés la manera de treballar, si realment serviria perquè la gent pogués seguir posant benzina. Ara, amb aquesta darrera actualització de les mesures anticrisi, la mesura dels 20 cèntims per litre de bonificació s'ha mantingut. Vostès quina valoració en fan d'aquesta mesura?
A veure, van haver-hi molts problemes a l'inici. Un dels problemes més importants és que pràcticament aquest descompte es va anunciar amb un dia d'antelació. Aleshores, els programes informàtics que tenim a les estacions de servei no són uns programes informàtics que nosaltres, els empresaris, gestionem, manipulem o puguem canviar, sinó que tenim unes companyies, espatllen 3-4 companyies només, que són les que estan fent els programes informàtics per les estacions de servei, i aleshores, clar, allò que diuen de la noche a la mañana, que tinguis que canviar un programa informàtic per poder fer un descompte, no és fàcil, i que a més aquest programa informàtic després el repercuteixis a 11.500 estacions de servei del tot l'estat, és complicadíssim. Aquest era primer un problema. El segon problema que hi va haver-hi és que Hisenda no va deixar clar si el descompte era a 20 cèntims preu final, o si preu final menys 20 cèntims de bonificació, o era un descompte de 16 cèntims de preu de combustible més el seu IVA afegit. Amb la qual cosa hi van haver-hi companyies que van fer un tipus de... O sigui, van fer el programa d'una manera i les altres companyies d'informàtiques van fer el programa d'una altra. Amb la qual cosa, fins que al cap d'un parell de setmanes Hisenda no es va definir, no es va poder fer bé. amb la por per part dels empresaris de que Hisenda, permetin que ho digui, incomplís el seu compromís de després bonificar-nos aquests 20 cèntims que estàvem nosaltres adelantat, no? S'ha de dir que Hisenda està complint amb els seus compromisos i cada principi de mes ens retorna abans de 15 dies el descompte que hem fet el mes anterior. Això s'ha de dir.
Es veient l'experiència de les pròpies benzineres i el que ha passat amb el preu de la benzina, entenen que és una bona mesura i que tenia sentit prorrogar-la?
Sí, evidentment, això està clar. Vull dir, escolti'm, amb una inflació del 10,2%, el preu de la benzina i del gasoil és una burrada, no? O sigui, la gent està molt, molt, molt perjudicada. Aleshores, si podem baixar el preu del combustible, estem ajudant a tothom. I també el que li anava a dir abans, acabant lo d'anterior, i també el que no ens va agradar va ser que el govern havia pogut fer una cosa molt senzilla, que era el capítol d'impostos especials, baixar-lo 20 cèntims, i no teníem que ser les benzineres les que després de cada repostatge féssim aquell descompte de 20 cèntims. O sigui, el govern baixava 20 cèntims impostos especials, o 15 o 25, el que li volgués, i automàticament quedava baixat el preu per igual a totes les estacions de servei i punto pelota, ja no teníem que fer tots aquests jocs de mans que hem tingut que fer d'adaptar-nos, demanar diners cada mes, esperar la transferència cada mes, a que cada etiquet tingui que portar el seu descompte. O sigui, es hauria pogut fer molt més senzill. I també el que pensem els empresaris és que el que s'ha fet, per exemple, amb l'electricitat, de baixar el percentatge d'IVA, si es fes també amb el combustible, doncs també estaria bé, perquè, evidentment, és menys recaudació per Hisenda, però són més diners a la butxaca dels consumidors, no? És això.
Senyor Campabadal, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé i que es compleixin els seus pronòstics. Jo crec que tothom que ens està escoltant celebrarà que el preu de la benzina i el gasoil es pugui relaxar i baixar una mica de cara a aquest estiu. Que vagi molt bé.
Gràcies, bon dia. Adéu.
Adéu, molt bon dia. Un pronòstic al del senyor Campabadal, que no sé si és compartit o no és compartit per en Josep Lladós, que és economista i membre del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Com estem, senyor Lladós? Gràcies per acompanyar-nos una altra vegada.
Hola, bon dia.
I confia vostè, veient el que està passant amb el mercat, amb el preu del petroli, amb el consum i la demanda de carburants a casa nostra, que el gasoil i la benzina puguin anar a la baixa de preu aquestes properes setmanes?
A veure, hi ha una part de l'augment de preus, que és aquest que té més especulatiu, doncs que sí pot capgirar, igual que també el que notarem és que la part de pressió de la demanda anirà a la baixa, perquè evidentment doncs estem desaccelerant l'economia, i encara més quan arribin aquestes pujades de tipus d'interès que sabem que acabaran tenint efecte sobre l'evolució de la demanda. El que sí em preocupa més és que la part de l'oferta, ja sí que veiem alguns aspectes que no resultaran a curt termini. Tenim elements que ens justifiquen perquè s'encareix tant la producció de petroli com sobretot en la de derivats de petroli, el que diem els carburants.
I això vol dir que continuarà havent-hi escassedat i que això dificultarà que aquests preus baixin?
Sí, tenim cols i ampolla. Tenim cols i ampolla, uns per motius que tothom coneix, no? Ara portem mesos així, és el tema de incerteses geopolítiques, no? Bàsicament perquè hem decidit doncs limitar les importacions que venen de Rússia, amb tot el paquet de sancions, i hem de recordar que Rússia és el tercer productor de petroli del món. I a més, doncs, que els proveïdors alternatius doncs tampoc estan fent grans esforços per augmentar producció, bàsicament parlem dels països de l'OPEP. Però cada vegada més, el que veiem és que l'encariment s'està produint no en origen del petroli, està pujant, sinó sobretot en el que és el que li diem els costos de refinar el petroli.
Clar, de fet, el preu del petroli està baixant. El senyor Campabadal, per exemple, ens deia, no? Sí. Diferència des de, mirem el 13 de juny, a data d'avui que estem de juliol, el preu del barril de petroli ha baixat $20, però en canvi la benzina i el gasoil han seguit encarint-se.
Aquest és el tema. És a dir, està baixant, i aquest element que té especulatiu, perquè s'estan desprenent doncs, dels contractes de futurs, bàsicament el preu de futurs està baixant una miqueta en avançament de que pugui arribar en alguns països una possible recessió, però el que no està baixant són els costos, el que dèiem ara, no?, de refinar el petroli. Bàsicament perquè han invertit molt poc en refineries, primer. Segon, perquè importàvem molt petroli, molt carburant, petroli refinat precisament de Rússia, i a més perquè hem utilitzat, doncs, bàsicament ens hem gastat totes les reserves estratègiques per contenir l'impacte de les sancions de Rússia. Llavors hem pressionat molt les refineries que hi ha fora de Rússia, ara mateix estan a màxima capacitat, no n'hi ha de noves, i per tant tots els costos de refinar doncs són més alts.
Sí. És a dir, les refineries, allà on es fa, per dir-ho planer, diguem, allà on es fa la benzina i el gasoil, aquestes refineries que no estan a Rússia estan funcionant a ple rendiment, però la demanda és tan gran que aquestes refineries van justes, diguem-ne, per produir tot el petroli que demanem, tota la benzina que demanem.
Sí, sí, exactament. Començant per la dels Estats Units, que ha fet un esforç enorme, doncs, per contrarrestar, doncs, la reducció d'importacions que venien de Rússia, però després seguim per les que tenim a Europa i altres llocs del planeta. Llavors estan a màxima capacitat i això, evidentment, està creant els costos. Si a més pensem que per eliminar, per convertir el cru en derivats, doncs hem d'eliminar alguns minerals, algunes partícules, alguns components, com per exemple el sofre, i per això necessitem consumir molt gas natural, doncs ens podem imaginar que aquestes refineries a més els estan encarint els costos. I això és el que tenim. Per tant, tot i que en origen el petroli, la primera matèria, doncs pot contenir-se el preu, sobretot a les expectatives de que la demanda baixi, els costos de transformar aquesta font d'energia en un carburant, doncs estan anant a l'alça. Per tant, sí, pot la part de la demanda treure pressió progressivament, que tampoc és una gran notícia, perquè si treu pressió, bàsicament, és perquè estem frenant l'economia, però la part de l'oferta, pel que fa als costos de producció i de transport i de refinament, doncs difícilment anirà a la baixa els propers mesos.
Un escenari de 3 euros al litre el contempla? No.
No hi ha ningú que estigui fent aquest escenari. Sí, hi havia unes expectatives de que si no tira enrere la demanda podíem arribar a un preu, fa molt poc Goldman Sachs va fer un informe dient que l'estiu podíem arribar a un preu en origen de 5,40, que en aquell mateix moment, respecte al preu que hi havia, doncs era un preu d'un 15% superior, i per tant ens apuntaria a uns preus de petroli de 2,40, una cosa així, de part del preu de benzina de 2,40, però ara mateix és el que deia, hi ha moltes incerteses sobre què pot passar en el mercat internacional.
En tot cas, el senyor Campabadal sí que ell feia una referència, i el convidava també a pronunciar-s'hi a vostè, i m'agradarà molt escoltar-lo, perquè si és veritat, diguem-ne, ens afectarà la benzina, però en moltes altres coses, que és l'encariment del dòlar. No sé si en aquest escenari en el qual estem realment hi té a veure el fet que cada vegada el dòlar va resultant una mica més car per comprar-ho en euros, no? Ens deia ell, i diu, clar, per exemple, el petroli es compra o es paga en dòlars i, per tant, cada cop ens costarà més comprar aquest tipus de productes.
Exactament, totalment d'acord. El tercer factor que està portant, amb el que dèiem, no?, el cost de la primera matèria i de la transformació en carburant, el tercer és l'encariment del dòlar. De pensar que des del començament d'any, doncs, el dòlar havia pujat més del 10%, i això està contribuint a que encarim molt més de tot el que importen en dòlars. El mercat internacional està determinat en dòlars, com és, per exemple, el cas del petroli o moltes primeres matèries. Això ha passat, sobretot, per la pujada de tipus d'interès que ha fet la Reserva Federal dels Estats Units, el Banc Central dels Estats Units, doncs, que ha fet que invertir en actius financers que estiguin nominats en dòlars sigui més atractiu. I això desvia moltes inversions financeres cap a actius nominats en dòlars, fent pujar la demanda de dòlars. Què passarà? Bueno, que progressivament anirem a una pujada de tipus d'interès a Europa, i ja l'ha avançat el Banc Central Europeu. De fet, obrint i tanquem parèntesis molt ràpid, un dels motius pels quals es veu forçada a pujar el tipus d'interès per lluitar contra la inflació és perquè part de la inflació que tenim a Europa també ens ve per l'encariment del dòlar. I, per tant, això pensem que pot acabar en algun moment dels propers mesos frenant l'escalada del dòlar. Però ara sí, és veritat que la pujada del dòlar, diran, això és molt bo per la competitivitat de les nostres exportacions, però en genera molta inflació en els productes que importem, que estan nominats en dòlar. Expectatives que hi ha, doncs això, que l'apreciació del dòlar en els propers mesos es pugui contenir, i que fins i tot es pugui revertir una miqueta més en la segona meitat del semestre. Això sí que ajudaria a mitigar una miqueta l'impacte sobre els preus d'importació de l'energia.
Doncs veurem què és el que passarà. Avui volíem fer aquesta fotografia de la situació pel que fa als carburants, ara que estem ja a les portes de l'estiu, molta gent començant les vacances, i en aquest escenari d'encariment generalitzat de la benzina i del gasoil. Professor Lladós, gràcies per acompanyar-nos un matí més.
A vosaltres, bon dia.
Que vagi molt bé, un plaer, com sempre, escoltar-lo. Passa en 8 minuts del punt de les 9 del matí, va, que en seguirem parlant i anirem també cap al Parlament de Catalunya a veure què ja està passant amb aquest ple, amb la delegació de vot d'alguns diputats. La presidenta del Parlament de Catalunya ha anunciat avui que hi ha 4 diputats que deleguen el seu vot en aquest ple. I un d'aquests 4 diputats és el Lluís Puig. Ahir el TC va advertir al Parlament de Catalunya que aquesta delegació de vot de Lluís Puig no era possible. Laura Borràs ara està comunicant que avui se li continuarà acceptant. Vox ha registrat una petició de reconsideració a la mesa sobre aquest vot. La mesa s'hi posarà després de la sessió de control. Vaja, que avui tindrem moviment també al Parlament de Catalunya. Ara entrem en totes aquestes qüestions. Ho fem després de la publicitat.
Ràdio Estel.